Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 6 d'octubre. Comencem edició informativa a Ràdio Carilla Televisió amb els principals titulars informatius de la jornada, com fem sempre amb Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Candini no tanca la porta a la reelecció.
Ha assegurat que la decisió encara no està presa i que li cal temps per reflexionar, però que es posarà sempre a disposició del seu partit, el PDeCAT. En una entrevista avui a la ciutat, l'alcaldessa ha exposat que la pandèmia ho ha capgirat tot i que en aquesta legislatura no es pot comptabilitzar com a normal amb molts projectes que no es podran executar.
Doncs Candini, com dèiem, que no tanca la porta a la reelecció, es podria presentar, diu que la decisió encara no està presa, a les municipals del 2023. I la consulta de la platja de Gossos es convocarà per principis del 2022.
Això ho ha anunciat també l'alcaldessa, qui també ha avançat que promouran dues consultes. La primera serà per decidir si es vol o no aquesta platja per a gossos i en cas que surti un resultat afirmatiu, es faria una segona per preguntar a la ciutadania sobre el lloc que ha de tenir amb un màxim de tres opcions.
La CUP torna a demanar la dimissió de Torrent.
El partit diu que el tinent d'alcaldia de Serveis Públics no ha complert amb la seva obligació de controlar el servei que presta Urbacer amb la recollida de la brossa i el servei de neteja viària i que així ho posa de manifest el resultat de l'auditoria interna. L'Ajuntament de Calella li ha obert un expedient pels 31 incompliments i les 81 observacions de millora que recullen en l'informe.
Fer mal a través dels fills és l'altra violència masclista.
I és el que es coneix com a violència vicària i els experts alerten d'un augment d'aquests casos a les seves consultes. Aquest tipus de violència el que pretén és trencar el vincle afectiu que hi ha entre la mare i els seus fills.
Amics d'Escoltes del Montnegre prepara l'aplec de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda.
L'entitat recupera les antigues celebracions que es feien a l'ermita i ho aprofitarà per inaugurar-la un cop enllestides les principals feines de restauració que s'han fet en els últims anys. L'aplec s'ha agendat pel dissabte 27 de novembre i es demanarà una inscripció per assistir-hi. Els detalls es concretaran properament.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui dimecres es manté el temps variable, ambient de tardor, amb temperatures màximes que voltaran els 21 graus. Demà esperem temps estable, amb alguns núvols residuals a la costa i temperatures una mica més altes. Comencem, doncs. L'alcaldessa Montserrat Candini, que no descarta ara tornar-se a presentar com a cap de llista del PDeCAT a les eleccions municipals del 2023. Ho ha anunciat ella mateixa aquest matí en una entrevista al programa La Ciutat. Candini ha reconegut que la pandèmia de la Covid ho ha capgirat tot i que en aquest mandat no s'han pogut executar tots els projectes que li haguessin agradat. Assegura que no ha estat un mandat fàcil i que no es pot comptabilitzar com un de normal. Amb encara, diu, moltes coses a fer. Amb tot, però, ha dit que la decisió no està presa i que li cal, ha dit Naomi, temps per reflexionar.
I només prendre posició del càrrec per tercer cop consecutiu, el 15 de juny del 2019, Candini assegurava llavors que aquesta seria la seva darrera legislatura al capdavant del consistori després de més de 10 anys de mandat. La pandèmia de la Covid, però, va arribar uns mesos més tard i va fer capgira tots els plans del govern municipal i de l'alcaldessa. És per això que ara Candini torna a posar-se a disposició del partit i no descarta la reelecció. Així ho anunciava ella mateixa.
Sempre vaig dir dos legislatures, que volia, però que alhora sempre havia dit dos legislatures, volia dir de 5 anys cada legislatura, perquè 10 anys són 10 anys naturals de treball i els que en saben una miqueta se n'adonen que el temps passa i els terminis d'això. No? Bé, aquesta legislatura no ha estat fàcil, no? Perquè aquesta legislatura va ser començar el 19 i el 20 un Covid, no? I el 21 un Covid. No? Per tant, la meva voluntat és donar per acabat, però jo m'he de posar a disposició del partit per si creuen que certament no ha estat una legislatura normal. No és un no rotund a la reelecció.
Segons l'alcaldessa, l'actual mandat està sent la més complicada de totes. Durant el 2020, el consistori es va paralitzar per fer front a una crisi sanitària que va derivar en una d'econòmica. L'any 2021 tampoc no ha estat un any normal, on totes les forces s'han continuat enfocant cap a la repoblació econòmica i social de la ciutat. És per això que diu que en aquest mandat quedaran moltes coses per fer, amb menys de 2 anys per executar tots els projectes que contemplaven.
El 20, res. I el 21, com? I de quina manera? No? Però jo en aquest sentit també és veritat que sóc molt fidel a la meva gent, a l'espai polític que represento, l'espai polític que represento, i per tant, doncs, és una legislatura, és un mandat dificilíssim. D'aquests 4 anys en traurem com a molt, com a molt. No arribarà als 2 anys, com a molt, com tothom, com tothom. I però des del punt de vista del grau d'execució de projectes em refereixo, Per tant, no ho sé, és que no em vull precipitar.
Montserrat Candini és la primera alcaldessa de la ciutat de Calella, va accedir al càrrec l'any 2011 amb Convergència i Unió, va revalidar-lo l'any 2015 i l'any 2019 amb el suport del PSC, que va entrar al govern municipal.
Doncs avui també l'alcaldessa que ha anunciat que el govern podria arribar a promoure 2 consultes referents a la platja de Gossos. Ens expliquem. La primera, entre els mesos de gener i febrer, que servirà perquè els calellencs i calellenques decideixin si volen o no una platja per gossos a la ciutat. La novetat és que, un cop obtinguts els resultats d'aquesta consulta, i si guanya el sí, el govern proposarà llavors una segona perquè la ciutadania decideixi a quin lloc.
I es proposaran un màxim de 3 opcions, sempre que el sí surti guanyador de la primera consulta. Aquests espais seran proposats pel govern municipal. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Montserrat Candini aquest matí al programa La Ciutat, on ha justificat, assegurant que cal que siguin els mateixos ciutadans qui decideixin on volen tenir aquesta platja.
S'ha de fer la consulta sobre el lloc, perquè ja queda clar el lloc i està consensuat per la ciutadania el lloc. No, que jo sàpiga no. Qui decideix el lloc? Que sigui també la gent.
El grup promotor de la consulta demanava que si guanyava el sí fos un tècnic de medi ambient qui decidís la ubicació. Segons va confirmar l'agost, la regidora de participació, el cens per aquesta consulta estarà format per uns 15.600 calellencs i calellenques majors tots de 16 anys. Entre aquests no s'hi compten els que tenen animals de companyia. El consistori també estima que el procés de la consulta popular no referendària tindrà un cost màxim aproximat de 15.000 euros.
L'auditoria Urbacer conclou que caldria millorar la implantació del contracte per la prestació del servei de recollida de la brossa i neteja viària a Calella, tal com vam informar fa uns dies, llista un total de 31 incompliments i apunta fins a 81 aspectes a millorar. Uns resultats que, segons l'equip, la CUP, evidencien que el servei està fora de control, diu, i apunta que hi ha 2 responsables, un, la pròpia empresa, i el segon, el govern municipal, que segons la CUP no ha fet una correcta fiscalització de la contracta que es va adjudicar l'any 2015 i que és per un termini de 12 anys. El partit, doncs, ha tornat a demanar la dimissió del tinent d'alcaldia Albert Torrent com a màxim responsable polític de l'àrea.
Marina Jué, membre de l'assemblea local de la CUP, ha subratllat que l'auditoria exposa greus incompliments de les seves obligacions contractuals quan el servei, els processos de control i qualitat i d'informació i de correcció d'incidències i denúncia que tampoc des del govern se n'han fet el seguiment i la supervisió que pertocaria.
El servei està fora de control, no? No hi ha un control sobre els processos, no hi ha un control, per exemple, sobre el que és la correcció d'error. Serien coses que garantirien el correcte funcionament del servei. Si tu no fas aquestes coses, vol dir que el servei està fora de control. Tampoc, segons el que hem vist amb l'auditoria, poden conèixer i transmetre la informació sobre el servei i les seves incidències. Tampoc poden garantir una millora contínua de l'empresa. I és per tot això, doncs, que demanem la dimissió del senyor Albert Torrent per defecció de la seva funció de control del contracte. Ja ho vam demanar i ens hi reafirmem.
A l'auditoria no s'hi recull cap consideració sobre la gestió de la selectiva, estrictament sobre el tractament que Urbacer fa de la brossa separada que es genera a l'àmbit domèstic, comercial i industrial. Amb tot, la CUP manté que hi ha hagut irregularitats i que ells mateixos n'han aportat proves gràfiques a les píndoles de denúncia que han publicat en els darrers mesos.
No entenem aquesta conclusió. Nosaltres el que denunciem, que s'ha vist, és que en aquests camions de gran tonatge hi ha imatges en les quals es veu com barregen el contingut dels contenidors amb els diferents colors. També mantenim, tal i com vam dir a les píndoles, que una vegada arriben a l'empresa, també hem vist com barregen els diferents materials dels diferents contenidors. I es veu clarament on hi ha bosses de diferents colors. Nosaltres mantenim el que hem vist, les imatges, i les imatges aquestes de dins de l'empresa Urbacer.
El partit es remet també a les imatges del conegut com Cas Las Vegas, que va desencadenar l'encàrrec de l'auditoria, i diu que l'empresa hotelera ha presentat un recurs contra l'Ajuntament per la sanció que se li van posar pel que es va resoldre com una mala praxis en la separació dels residus. Un extrem que Ràdio Calella Televisió no ha pogut confirmar i que el govern municipal manifesta que no en té constància. Per l'exposat en l'auditoria i pel descontentament ciutadà sobre el servei, la CUP planteja que s'hauria d'avaluar jurídicament la possibilitat de rescindir el contracte amb Urbacer i municipalitzar-lo. Jué apunta que hi ha motius de pes.
Hi ha faltes greus, molt greus. Si tu et vas llegint el plec de condicions administratives, pots veure que nosaltres pensem que sí que serien motius per rescindir el contracte. Nosaltres rescindiríem el contracte i treballaríem cap a la municipalització d'aquest servei.
Amb tot, també ha reaccionat a l'anunci de l'Ajuntament de Calella d'obrir un expedient informatiu a l'empresa concessionària pels incompliments de la contracta. Jué exposa, però, que la reacció arriba tard i que mai s'han aplicat mesures de correcció i que, en tot cas, les possibles sancions que se'n puguin derivar són irrisòries.
És el que hem de fer, a veure què se n'extreu d'aquest expedient. El que passa és que fa 5 anys i mig i aquesta auditoria l'hem hagut de pagar quan s'hagués hagut de fer una feina des del minut zero per part de l'Ajuntament. O sigui, estem parlant de que tu externalitzes un servei amb un cost anual de 2,5 milions d'euros quan aquestes empreses tenen com a objectiu, com qualsevol altra empresa privada, l'obtenció dels màxims beneficis. Si tu et vas llegint tot el que és els incompliments, també te n'adones que això, si es pot quantificar, que ens agradaria fer-ho i és una feina que volem fer, quants diners s'arriba a estalviar aquesta empresa amb tot l'incompliment dels contractes.
La CUP acusa el govern municipal del PDeCAT i el PSC de vulnerar la llei de transparència perquè impedeix o dificulta l'accés a la informació sobre el servei de recollida de la brossa i neteja viària. El partit ho ha posat novament en coneixement de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, el GAIP, que és un òrgan independent de la Generalitat de Catalunya. Recordem que al fil de la publicació dels resultats de l'auditoria, també Esquerra va demanar que es depuressin responsabilitats davant els incompliments detectats. Calella en Comú ha convocat una roda de premsa per aquest dijous a la tarda.
Doncs com dèiem, el consistori que informava aquest dimarts que ha obert un expedient a l'empresa concessionària de la recollida de la brossa i la neteja viària perquè aclareixi els dubtes de l'auditoria. L'alcaldessa que ha manifestat avui doncs que la voluntat d'ella, també la del tinent d'alcaldia Torrent, és la de clarificar tot el que sigui necessari i ha anunciat que en això seran exigents i rigorosos.
Que nosaltres hem d'exigir, exigir a l'empresa i a totes les empreses concessionàries per part, diguem-ne, que tenen la concessió per part de l'Ajuntament, que compleixen el contracte, evidentment. I que nosaltres amb això serem rectes, exigents, i a més, que anirem fins al final perquè es clarifiquin coses, segur. Però compte amb no barrejar titulars. Amb no barrejar titulars, perquè una cosa és que es denunciava per incompliment de la recollida de residus i una altra cosa són elements, no? Elements, diguem-ne, que es diuen de no conformitat, que són aspectes burocràtics.
Candini, que ha confirmat també aquest matí que no se'ls ha notificat per part del jutjat que a Las Vegas hagi presentat un recurs contra la sanció que l'ha imposat l'Ajuntament de Calella. Catorze minuts per sobre de la una del migdia. Seguim en directe a l'Info d'avui dimecres 6 d'octubre. Parlem ara de la violència vicària. És el que es coneix com violència vicària, el fet de fer mal a la dona utilitzant els fills com a mecanisme de maltractament. Un cas extrem de violència de gènere, on els fills del matrimoni es converteixen en un instrument per fer mal a la dona, tant físicament com psíquicament. Aquest tipus de violència el que pretén és trencar el vincle afectiu que hi ha entre la mare i els seus fills. Ara, els experts alerten d'un augment d'aquests casos que estan a l'ordre del dia a les seves consultes, diuen.
En els darrers 8 anys, 42 criatures han mort assassinades per un dels seus progenitors o per les exparelles. Aquests són els casos més extrems, però la violència vicària hi ha molts tipus, segons el psiquiatre doctor Guillem Homet. La més freqüent és quan els pares utilitzen els seus fills per denigrar constantment a l'altre, fins al punt que els menors poden arribar a desprendre odi contra la seva mare.
Em canso de veure, no?, com els pares utilitzen els fills com a arma, no?, això que en castellà es diu arma arrojadiza, no?, contra l'altra persona, i no se n'adonen que a qui perjudiquen realment és el fill. No? Estan perjudicant el fill, estan deteriorant la imatge de l'altre genitor. No? I jo penso que això és molt greu pel fill. Que un pare o una mare estigui denigrant constantment mitjançant el seu paper de missatger, no? L'estan malmetent realment el missatger, que en aquest cas és el nen, no? I no se n'adona que això és un acte de violència importantíssima.
Segons Homet, si el menor es converteix en un espectador passiu d'una situació de maltractament, és complicat que desenvolupi empatia i, per tant, és més fàcil que acabi reproduint conductes agressives. Una conducta agressiva que es pot redirigir cap a la mare. Una violència que generalment pateixen les dones per part dels seus fills per influència dels pares. De fet, segons dades de la Generalitat, des de l'any 2008 s'han comptabilitzat un total de 947 detencions de menors per haver maltractat acatat les seves mares per influència del pare.
Altres notícies a comarca. Volen que s'instal·li un punt lila permanent a la zona d'oci nocturn de Mataró. L'associació Mataró LGTBI+ ha demanat la instal·lació definitiva d'aquest punt lila. El Pla d'en Buet reclamen, doncs, un espai informatiu que previngui i actuï davant les agressions sexistes i les violències en espais públics. De fet, aquest espai es va obrir per primera vegada fa 3 anys en aquesta mateixa zona. Ho ha fet 2 caps de setmana, de les 11 de la nit fins a les 6 de la matinada. Ara, Mataró LGTBI+, torna a demanar la seva implementació, consideren que és una eina que actua com a element dissuasori per les persones amb discurs d'odi i com a referència i suport per les persones que pateixen atacs o els fan patir situacions que generen por. Des de l'entitat assenyalen també que darrerament estan detectant un increment de la impunitat i de la sensació d'inseguretat, no només entre les persones que tenen associades, sinó també a través de les xarxes socials. I el Parc del Montnegre i el Corredor organitza per aquest cap de setmana una ruta inclusiva per descobrir el paratge natural, una ruta que serà teatralitzada, dirigida a tots els públics, que facilita especialment l'accés i la participació de persones amb diversitat funcional de forma inclusiva. L'excursió, amb una extensió de poc menys d'un quilòmetre i mig, transita per l'itinerari conegut com la Plana del Corredor. No està adaptat, però la configuració amable del terreny per on discorre és fàcilment transitable. De la mà de personatges singulars, explora en diferents parades els 5 sentits: la vista, el tacte, l'oïda, el gust i l'olfacte, i està adreçada a tots els públics. La participació en aquesta activitat és gratuïta, però cal fer una reserva prèvia. A més, existeix la possibilitat també de disposar d'un intèrpret de llenguatge dels signes i préstec de material adaptat per la millora de la mobilitat durant l'itinerari. Les reserves es poden fer a través de la Diputació de Barcelona. El punt de sortida serà el Santuari del Corredor aquest diumenge al migdia. L'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda tornarà a ser l'escenari d'un dels tradicionals aplecs que s'hi havia celebrat antigament. L'organitza l'associació Amics Escoltes del Montnegre, que és la propietari de l'edificació que hi ha al parc i que s'ha encarregat també dels treballs de restauració als quals hi han dedicat els últims 8 anys. La celebració estarà presidida pel bisbe de Girona i assistirà també el rector de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet. Tindrà lloc el dissabte 27 de novembre.
El president d'Amics d'Escoltes del Montnegre, Pere Badalló, ho ha anunciat a Radio Calella Televisió.
Hem decidit posar el 27 de novembre, que és el dissabte més proper, el dia de Sant Andreu Apòstol, que és el 30 de novembre, doncs aquest 27, doncs fer un aplec a Sant Andreu de l'Arboçeda, doncs, per celebrar una mica com la inauguració de l'edificació una mica ja estandarditzada i acabada de reconstruir.
L'aplec inclourà una celebració presidida pel bisbe de Girona i s'aprofitarà per fer una presentació dels treballs de restauració que s'han fet a l'ermita dirigides i finançades per amics cultes del Montnegre i les moltes aportacions que han rebut per recuperar aquest espai bucòlic enmig del parc natural.
Hi ha una pujada caminant, per qui vulgui doncs, pujar caminant des de la parròquia de Calella fins a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboçeda, i un cop a dalt també es pot pujar directament sense cap mena de problema. Llavors, a dalt, més o menys cap allà a les 12, vindrà, tenim la sort que el bisbe de Girona i el mossèn Cinto de Calella vindran a fer una petita celebració, i després es faran un seguit de parlaments entre els quals hi haurà una petita ronda d'agraïments, una petita història doncs, dels aplecs de Sant Andreu i també doncs, una mica de resum tècnic del que s'ha dut a terme com a restauració, es posen fotos, etcètera, etcètera.
Els treballs de restauració s'han enllestit amb el cobriment i tancament de l'edifici, però encara queda per completar la reconstrucció d'alguns murs i alguns aspectes del condicionament interior. Amics escoltes del Montnegre, que n'és la propietària, ha explicat quina funció se li vol donar.
Hi haurà una funció principal, que serà el refugi de tancat de muntanya, és a dir, que no serà un refugi que tothom hi pugui accedir, sinó que s'haurà de demanar permís doncs, a l'associació, en aquest cas nosaltres que ho gestionem, que és els Amics d'Escoltes del Montnegre, i principalment enfocada a grups escoltes, és a dir, a caus de tot el territori o fins i tot de fora, doncs, que vulguin venir a passar uns dies doncs, a l'entorn del Montnegre per gaudir-lo. No? Llavors, la idea és fer això.
Aquesta passada primavera, l'ermita va ser objecte de diversos actes vandàlics, pintades al terra, amb parets i portes que van fer necessàries diverses intervencions de neteja agressives amb elements constructius. Ara gairebé no en queda ni rastre.
Avui es projecta a la sala Mozart la pel·lícula Mothers of Apostles, un drama de guerra que entra a la competició Creative Rosewood del Calella Film Festival. Estrenada el 2020, explica la història d'una mare que busca el seu fill, desaparegut quan volava sobre territori ocupat portant material humanitari.
Хоть операция был завершён, украинский лётчик со сбитого Ан-26.
Producció ucraïnesa que relata les vivències d'una dona que, de sobte, quan esclata la guerra, es troba immersa en un món completament aliè i agressiu, on tot està ple d'hostilitat, odi i incomprensió. Enmig de la recerca del seu fill, ella s'acaba transformant. La pel·lícula es projecta a les 8 del vespre dins la programació del Calella Film Festival.
A la mateixa sala Mozart, després, a partir de les 10, es podrà veure un dels títols finalistes de la secció Low Budget de Baix Pressupost, és Suni, un drama que es va estrenar en plena pandèmia.
Una producció índia del 2021 que presenta a Sani, un home que ha perdut tot el que tenia a la vida, amor, diners i el seu millor amic. Sense cap tipus d'esperança, decideix marxar de Dubai i tornar a casa. I ho fa enmig de la pandèmia mundial. Vol aïllar-se de la societat i acabar el viatge en 7 dies morint suau i lentament. Però, durant el recorregut, coneix persones diverses que li aporten un toc de color a una vida tèrbola.
Suni, que es projectarà a les 10 del vespre. Recordeu que totes les pel·lícules seleccionades per competir a les seccions oficials del Calella Film Festival les podran veure a la sala Mozart fins dissabte i que l'entrada costa 4,50 €, que es pot comprar a la pàgina web del certamen i que també hi ha abonaments.
Net i Polit us ofereix el temps.
Una i 24 minuts, acabarem l'informatiu amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta darrera matinada s'han format nuvolades que han descarregat mar endins i no han arribat a afectar la nostra comarca. Només en alguns punts del Maresme Nord han caigut 4 gotes. Entre el centre i el nord al voltant de 0,2 de litre, cap a Tordera o també Palafolls, per tant, poca cosa. Encara al llarg d'aquest matí la nuvolositat continuarà abundant i no es descarta algun xàfec puntual, molt poca cosa, i després la tendència és que a partir del migdia, sobretot de cara a la tarda, l'ambient es faci cada cop més assolellat. Avui, això sí, amb temperatures que no pujaran tant, ahir les màximes es van disparar, sobretot ahir a la tarda, a conseqüència del vent aponentat que va bufar i que doncs, va fer pujar els termòmetres fins a valors de 24, fins tot puntualment als 25 graus. Realment unes temperatures molt elevades, més del que esperàvem. Avui, aquesta passada nit, també han pujat les mínimes, lògicament per la presència de més núvols durant la darrera matinada, però, com dèiem, les màximes baixaran. Pel que fa als vents, bufaran fluixos. Aquest matí, de component variable, aquesta tarda, giraran cap a sud-oest. La situació marítima estarà dominada pel marejol amb mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà dijous, doncs s'espera que al matí puguem tenir alguns intervals de núvols baixos, però amb tendència a disminuir, en conjunt s'imposarà el sol, que es mantindrà també de cara a la tarda. En qualsevol cas, a la tarda apareixerien també núvols baixos, però només cap a la serralada litoral, per tant, cap a l'interior del Maresme. En conjunt, força sol i temperatures mínimes que tornaran a baixar, mentre que les màximes, per contra, pujaran lleugerament respecte a les d'avui. Amb vents fluixos, de direcció variable entre el nord i el nord-oest al matí, girant cap a component sud-oest en un primer moment a la tarda i cap a última hora de la tarda tornaria a girar component sud-est, per tant es farà una mica més humit. Divendres s'espera una situació meteorològica en conjunt tranquil·la, tot i que amb alguns núvols al matí. Després, durant la tarda, sí que apareixeran nuvolades i no descartem que d'aquests núvols es pugui escapar algun xàfec puntual, que creiem ara per ara, però hem de descartar aquesta possibilitat durant la tarda de divendres, amb vents que bufaran humits de mar cap a terra a partir del migdia i amb unes temperatures que de nit pujaran lleugerament, però de dia també seran més baixes.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Nosaltres posem punt i final aquí a l'info d'avui dimecres 6 d'octubre. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, tots tres, i tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del portal de notícies radiocalellatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.